Són les 9.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I a aquesta hora saludem a Marta Pascal, consultora i professora de Ciència Política de la Pompeu. Què tal, Marta? Bon dia.
Molt bon dia.
Des de distància, avui.
Exacte.
Tal com toca i tal com diuen les recomanacions. Marc Batallé, periodista, bon dia.
Bon dia.
Jofre Llombart, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Periodista. I Jordi Mir, expert en moviments socials i doctor en humanitats. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui tots, com dèiem, a distància, perquè hem de seguir les recomanacions, en aquest cas, de la Generalitat. Heu sortit per això a buscar el pau, heu obert la finestra, heu vist alguna cosa estranya, Marta?
Bueno, he sentit més vent que mai, ja. Però t'he de dir que aquesta musiqueta que hem tingut, aquesta estona de connexions, això ha sigut fantàstic, eh? Ricard, hauràs de fixar-ho a partir d'ara.
M'agrada. El que passa llavors vol dir que vosaltres anireu desapareixent, eh? Vull dir, també.
Ah, bueno, home, llavors no, aviam.
Clar, perquè avui la tertúlia perquè serà llarga, perquè estarem tot el matí xerrant, però perquè passaran coses... Però, clar, avui també... Jo crec que està bé. És un dia també en què no hem d'oblidar que la funció de la ràdio, Jofre, és la companyia. No? Hi ha dies
totalment.
En què ens hem de quedar a casa, evidentment hem d'explicar les incidències i tot el que vagi passant, però també hem d'acompanyar la gent. I recordar, per cert, que d'aquí a una hora, a partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, a l'aplicatiu de Catalunya Ràdio oferirem una programació de podcast infantils, tots seguits, fins a les 8 del vespre, perquè la gent doncs, que ens pugui escoltar, que estigui amb canalla, doncs, pugui posar-se'ls i també pugui gaudir d'una programació paral·lela en un dia en què els nens també són protagonistes perquè no poden anar a l'escola.
I algun dels contes em sona. I la veu del narrador potser us sona.
Ah, mira, doncs a veure si l'escoltem.
Sí, sí. No, doncs sí, la funció de la ràdio, que m'has de dir, no?
Sí.
És primordial. I, més a més, servei públic. És a dir, què és un servei públic? Exactament el que esteu fent. La barreja d'informació i companyia. És que avui, per sort i per desgràcia, no es pot fer gaire cosa més. No. I tothom que pugui que es quedi a casa, i per cert, ja posats a explicar-ho tot, que sapigueu que ahir, quan va sortir l'avís, ja em va sortir un primer impuls de trucar al vostre equip i dir, escolta, demà què fem? Però ja no va ser necessari perquè veu ser vosaltres els qui, en previsió d'evitar desplaçaments, aquest sí que està el viable, veu proposar als tertulians que entréssim des de casa o des del despatx.
Sí, una mica és com la Covid, no? Aquell moment de la Covid, de que tots anàvem entrant des de llocs diferents, no?
Exacte.
Estem revivint una mica aquella situació, Marc.
Sí, és aquella...
No, tu la Covid la vas viure des d'un altre lloc.
Sí. Bueno, situa una miqueta els oients. I en aquell moment era cap de comunicació del departament de...
Del marrón.
Per tant, jo a casa no em vaig quedar a casa cap dia. Sí, per tant, això no ho vaig viure gaire, és cert. Abans parlaves de cançons, també en podríem recomanar alguna, no, nosaltres?
Sí, home, mira, me la dieu i després al final de l'àgora us la poso.
Vale, jo qualsevol de Sidoní.
Val.
Deixo triar.
Molt bé. Ara us ho preguntaré per línia interna. Per línia interna us ho pregunto.
De Bruce, Jofre, no cal que li preguntis, direu una de Bruce, per tant no...
Bueno, hem d'anar per feina, perquè tenim molts temes sobre la taula. Deixem-me començar saludant la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia i gràcies per la feina que esteu fent també d'informar la població i aquesta programació per la canalla trobo que és molt encertada. Enhorabona.
Doncs moltíssimes gràcies. Quina és la situació ara mateix, consellera?
Doncs ara mateix... La previsió meteorològica s'ha anat complint durant les primeres hores del matí, amb ràfegues de vent extraordinàries i, per tant, amb una situació de vulnerabilitat i serveis simultanis en diferents puestos. A Mataró hem arribat a ratxes que superaven els 105 km hora, a Badalona 102, a Port de Barcelona 105, i, per tant, de cara a la previsió que el Meteocat ens donava en el CECAT ahir i aquest matí confirmava, és que es mantindrà encara durant aquestes hores doncs, aquestes ràfegues de vent fortes i que la previsió és que de cara al migdia i la tarda comenci a baixar. I nosaltres en tot moment el que hem demanat és molta prudència a la població, que eviti els desplaçaments que no siguin necessaris. Tenim a hores d'ara la darrera actualització d'intervencions que ha fet el cos de bombers en diferents parts del territori supera les 350, i són una actualització que tenim de les 8 de les 8 del matí, caigudes d'arbres, mobiliari urbà, volades d'elements metàl·lics que suposen un risc per la població, i un ferit menys greu perquè li ha caigut un mur a sobre, i també ferits, un de gravetat, malauradament, a Sant Boi, que estaven treballant en la retirada d'un arbre i els hi ha caigut un a sobre, a un dels treballadors.
Pel que fa al transport públic i les carreteres, la gent està fent cas, consellera, de la recomanació de reduir la mobilitat?
Sí, de fet, les dades que ens facilitava en aquest cas el Servei Català de Trànsit, teníem algunes afectacions en algunes vies, en total 4 vies afectades però no tallades per caigudes d'arbre, principalment a la C32 a l'alçada de Cornellà de Llobregat, algun ramal també tallat pel que fa al ramal local al Prat del Llobregat, a la Nacional 2, també doncs, a Llavaneres, algunes afectacions que no han tallat les vies, i sí que tenim filtre de camions coordinats amb l'autoritat de trànsit de França, sentit nord i sud a la Jonquera, al qual els fem aparcar. I en relació a la mobilitat en l'anell metropolità, aquesta ha baixat un 20% respecte a l'any passat, és a dir, respecte al mateix dia, un 20% menys de mobilitat, i les retencions al global de Catalunya, un menys del 71%. Per tant, la majoria de població que ha pogut fer-ho està optat pel teletreball d'acord amb les recomanacions i el que contemplava la resolució de Protecció Civil, que vam aprovar ahir.
Veient com estan, per això, aquest episodi de vent, consellera, les mesures que es van prendre de suspendre tota l'activitat lectiva o esportiva, ara mateix el govern les considera proporcionals? Les vol revisar? En quin punt analitza la situació?
Bueno, les mesures que es van prendre es prenen d'acord amb la previsió meteorològica, per tant, sí que considerem que som proporcionals, és a dir, estem davant d'una situació de risc extrem per ràfegues de vent que superen els 100 km hora. La previsió era i és en les properes hores generalitzada en diferents punts de Catalunya, afectant diferents comarques. Partim d'una situació en la qual venim de temps en el qual el vent s'ha sostingut en els darrers dies, de molta pluja també en els darrers dies, i per tant tenim el sol molt humit. Això també incrementa el risc de la caiguda d'arbres, i és el que la majoria d'incidències que estem tenint. I, òbviament, mantindrem la previsió fins a les 8 de la tarda, d'acord amb el que contempla la resolució, sobretot perquè cap al migdia, com ja hem comentat, anirà amainant aquest fenomen, però sí que és veritat que cal fer una revisió d'aquells elements que han pogut quedar afectats, perquè igual que ens passa amb les pluges, que després de l'episodi de pluja intensa tenim esllavissades i tenim incidents vinculats amb el fenomen, amb el cas del vent pot passar, i de fet passa el mateix. Estem davant d'un episodi molt semblant al que vam tenir el 2009 i al que vam tenir el 2014. Per tant, la decisió que en aquest cas s'ha pres des de la Protecció Civil en base doncs, a aquests riscos meteorològics que ens apuntava el Meteocat aquí a Catalunya, s'ha actuat amb anticipació, proporcionalitat i fent prevaldre el principi de màxima prudència. Demà l'episodi, d'acord amb la previsió meteorològica, remet, per tant tindrem un divendres relativament tranquil, i de cara al cap de setmana, ara a les 11 tornarem a fer actualització del CECAT.
Dissabte, no?
Sí, de cara al cap de setmana, però començant divendres, és a dir, especialment dissabte, podem tornar a tenir ràfegues de vent important, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i també doncs, a l'Alt i el Baix Empordà. Això, doncs, òbviament, haurem de fer seguiment d'aquest episodi, que també pot tenir moments d'intensitat.
I amb les rues del Carnaval, de la majoria de llocs que estan previstes per dissabte, hi haurà instrucció del govern, o això cada ajuntament decidirà una mica el que fa?
Els ajuntaments, com bé saps, Ricard, tenen els seus propis CECOPALs, que són els centres de gestió de les emergències, són els responsables de supervisar aquests itineraris de les rues, i d'acord amb la previsió que tinguem, hem d'esperar una mica per suggerir adaptacions als itineraris de rues i de més. Hem d'esperar, hem de veure doncs, quina és l'evolució que tenim i quina és la previsió que tenim de cara al cap de setmana més afinada per part del Meteocat, i a partir d'aquí doncs, nosaltres farem les recomanacions, i són els ajuntaments els responsables d'aquests esdeveniments. La prudència sempre és una bona aliada per prevenir riscos, no? Llavors, doncs, estem en una situació d'inestabilitat meteorològica i hem de veure doncs, quina serà l'evolució del fenomen en les properes hores per poder treure conclusions més exactes.
D'aquí a pocs minuts parlarem també amb l'alcaldessa del Prat de Llobregat, també amb l'alcalde de l'Hospitalet i l'alcalde de Vilanova, per saber com afrontaran les rues i els episodis de vents que puguin venir. Consellera, per acabar, sobre el teletreball. El govern insisteix que qui no pugui anar a treballar a la feina doncs, té un dret a un permís. Però qui decideix si una persona pot o no anar a treballar? treballar?
Bueno, a veure, totes aquelles feines que es puguin desplegar a través del teletreball, nosaltres, com a govern, a través de la resolució que hi vam aprovar, amb tota l'anàlisi dels riscos que jo ara he intentat resumir en aquesta entrevista, han de teletreballar. És veritat que hi ha feines que no es poden acollir al teletreball, serveis essencials i demés, que aquí doncs, sí que hem d'extremar les precaucions en relació a no exposar-nos a més riscos dels necessaris. Per tant, això nosaltres, des de Protecció Civil, el que hem dit i hem recomanat és evitar riscos de mobilitat i, per tant, tothom que pugui teletreballar, que faci teletreball. Aquell que no pugui s'hagi de desplaçar perquè el seu tipus de feina no permet articular el teletreball, doncs que ho faci amb totes les precaucions possibles. I, en tot cas, hi ha una legitimació si el treballador o la treballadora no pot arribar a la feina acollint-se a l'Estatut dels Treballadors, de que aquest dia no perdi la seva remuneració, que és el que des del Departament d'Empresa i Treball hem estat també informant al conjunt de la ciutadania.
És la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ara en parlem també d'això del treball a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Consellera, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Són les 9:11. Abans per sonen cap a Villa Diagonal. Ara Garcia, bon dia.
Bon dia. Aquí a l'illa no funcionen els semàfors i hi ha la Guàrdia Urbana doncs, regulant el trànsit a aquesta hora. Hem parlat amb l'Ajuntament de Barcelona. Les fonts ens diuen que hi ha molts més semàfors afectats de la ciutat que no funcionen arran de les ventades, que pot ser doncs, que moguin les caixes elèctriques, que moguin els cables i que deixin de funcionar aquests semàfors. La Guàrdia Urbana hi està treballant. De fet, podem avançar aquesta hora que ara mateix Barcelona entrarà en fase d'emergència. Estàvem en fase d'alerta, ara entrem en fase d'emergència perquè han augmentat molt les incidències. No és que faci més vent, però sí que estan havent-hi moltes incidències i doncs, els serveis consideren que s'han d'organitzar millor, que han d'obrir aquest dispositiu d'emergència per poder controlar totes les incidències que hi ha ara mateix a la ciutat.
I també hi ha noves afectacions a la mobilitat a aquesta hora. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, en tenim una a Rodalies i una a l'alta velocitat. La de Rodalies, l'última, ha passat a la R2 Sud entre Vilanova i Cunit, està tallada. Afecta també tots els regionals del sud per la caiguda d'un objecte de grans dimensions. S'estan gestionant autocars entre Sant Vicenç i Vilanova. A Rodalies recordem, però, que tenim dos talls més. A la R11, la línia de Girona, entre Girona i Maçanet, i a la línia del Maresme, entre Calella i Blanes. Hi ha autobusos entre Pineda i Blanes, i a més tancades les estacions de Premià i de Malgrat per risc de caigudes de marquesines. Hi ha autobusos entre Ocata i Vilassar. També tancada a la R4 l'estació de Barberà del Vallès. Aquí hi ha autobús entre Barberà i Cerdanyola. Tot això a Rodalies i a l'alta velocitat. SNCF, que és la companyia de trens francesos, ha anul·lat el tren que havia de sortir cap a París. Hi ha una llarga cua d'afectats que canvien el bitllet o el retornen els diners. I ara sentireu una usuària afectada que s'ha mostrat comprensiva amb aquest contratemps.
Pues, anava de viatge a Lió i s'ha cancel·lat el tren per el tema del vent, ho entenc perfectament, i ens han donat un justificant per el reembols del tiquet. Llavors ara vaig a buscar-me la vida per viatjar en un altre moment.
Com ho farà?
Segurament en tren demà.
Els AVE cap a Madrid van i arriben tots amb retards màxims de 3/4 d'hora.
Són les 9:13 i, com dèiem, un dels dubtes que ha generat també l'alerta pel vent d'avui i els avisos per reduir desplaçaments, ara li preguntava a la consellera, és què passa amb la feina? És a dir, què han de fer empreses i treballadors davant d'aquesta ventada? Per parlar-ne, podem saludar Òscar Riu, que és secretari de Política Sindical de la UGT. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí deixa clar que l'Estatut dels Treballadors preveu fins a 4 dies de permís retribuït quan hi hagi recomanació d'evitar desplaçaments. Enteneu, per tant, que avui és un d'aquests casos?
Jo crec que amb la situació que esteu dient durant el Madrid, durant tot el matí, i la resolució del Departament de la Instrucció, del Departament de Treball, i les limitacions de mobilitat que es veuen clarament, doncs aquest permís aplica, no? I per tant el que recomanem és precaució, prevenció i molta prudència, no? El permís aquest es va establir després de la dana, no? I per tant quadra perfectament el que diu l'Estatut dels Treballadors amb la situació que ens estem trobant.
Com ho ha de fer un treballador per demanar aquest permís?
Bueno, aquest permís, en el, quan, en el moment en què el treballador creu que té un risc per desplaçar-se al seu lloc de treball, ho ha de comunicar a l'empresa i directament aquest permís s'aplica. Així és el que diu l'Estatut dels Treballadors, que ho deixa molt clar. Nosaltres el que creiem és que també les empreses han de començar a assumir que tenim una nova problemàtica i que aquesta problemàtica s'ha de treballar amb la negociació col·lectiva i en els plans de mobilitat que han de fer les empreses, no? I creiem que això, després dels últims mesos i després de l'últim any que hem tingut l'aplicació d'aquest permís en diferents moments, doncs ens hem d'adaptar. La normativa laboral ja es va adaptar i ara toca que les empreses assumeixin que hi ha una problemàtica i que aquesta problemàtica afecta als treballadors d'una manera molt directa, no? I, per tant, creiem que això també ho hem de portar a la negociació col·lectiva, no?
Clar, però és a dir que acceptar que quan hi ha episodis d'aquests l'activitat econòmica se'n ressenteixi.
Acceptar que tenim una normalitat diferent creada pel canvi climàtic i que, per tant, tots ens hem d'adaptar i que l'economia també s'ha d'adaptar, perquè si no és acceptar que les persones es desplacin i puguin patir un accident laboral. Recordem que el desplaçament de casa teva al lloc de treball habitual és un accident laboral i, per tant, hem d'acceptar que si volem tenir més beneficis o si volem prioritzar la seguretat dels treballadors. A l'Estat espanyol cada dia moren 3 persones en el lloc de treball. Si volem anar assumint accidents laborals a les nostres empreses, doncs això és no assumir que la seguretat és el més important que tenim, no?
Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Saludem ara Josep Ginesta, secretari general de Pimec. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Pimec ha donat alguna consigna sobre com actuar avui a les empreses associades?
Sí. De fet, ho vam fer ahir a la tarda, just vam conèixer el contingut de la resolució del govern de la Generalitat. I, bàsicament, la consigna és la que ja hem utilitzat en altres ocasions, que és sobretot precaució, prevenció i, tal com proposava el govern, doncs, que les empreses, en els llocs que sigui possible, de les activitats que sigui possible, prioritzin el teletreball, que s'evitin els desplaçaments innecessaris i també que s'apliqui el sentit comú. El sentit comú que ens diu que es flexibilitzin horaris, l'arribada, la sortida, que es flexibilitzi al màxim també doncs, aquestes situacions puntuals que poden afectar els treballadors en els seus desplaçaments, etc. I sobretot, i una qüestió rellevant, és que s'asseguri també allà on hi ha activitat, s'assegurin els llocs de treball, no? Tenint en compte quin és el tipus d'afectació que tenim en aquests moments, que és el vent, no? Subjecció de materials, quan hi ha treballs a l'exterior, que s'apliquin totes les mesures de seguretat addicionals o reforçades que s'han de fer en situacions com aquestes, no?
Arran del caos a Rodalies, vostès van qüestionar que el permís dels treballadors no s'hagués de recuperar. Ara ho veu diferent?
Miri, una cosa és el que pensem i una altra cosa és el que s'ha de fer i el que ens diu la norma, no? I dic això perquè, miri, la situació climàtica, les situacions climàtiques sobrevingudes amb les que ens estem trobant, que també és cert que tenen una afectació que pot anar creixent i que ens van afectant una mica en el nostre dia a dia, qui ha d'assumir els costos que té per a la nostra societat això? I, òbviament, nosaltres considerem que els costos hem d'assumir entre tots, no només les empreses, no? I, per tant, el permís retribuït com a concepte, pensem que el permís hi ha de ser-hi, el treballador no pot patir una conseqüència negativa en la seva relació laboral pel fet de que els condicionants climàtics doncs, li limitin la seva capacitat de treballar, no pot patir conseqüències, això és de sentit comú, altra cosa és que ho ha d'assumir-ho, no? Ara bé, el que diu la llei, si ensenyem el que en aquests moments està regulat, que ja pot intuir que no ens acaba d'agradar com està legislat, el que diu en aquests moments és que quan un treballador es troba impedit per arribar al seu lloc de treball i prèviament hi ha hagut una alerta, i l'alerta que tenim en aquests moments doncs és una alerta de 6 sobre 6 i per tant una alerta vermella que en diríem, si la situació li impedeix realment i justificadament arribar al seu lloc de treball,
doncs...
Seria el cas, no, seria el cas quan realment hi ha un impediment real d'arribar al lloc de treball. És a dir, hi ha persones que poden desplaçar-se perfectament des de casa seva caminant al lloc de treball sense que hi hagi un impediment real en aquests moments. I, per tant, quan hi ha un impediment real i aplicant el sentit comú, i sobretot, i el més important, el prioritari és preservar la integritat, la seguretat de les persones i el sentit comú. Si hi ha un lloc, si tinc que desplaçar-me per un lloc i les condicions em posen en risc, òbviament no hi vaig. I altra cosa és com articularem el permís, com ho gestionarem i com ho endreçarem. També li haig de dir una qüestió. Hi ha hagut un debat més públic al voltant de si permís sí, permís no, que no pas els conflictes que estem rebent. També li dic perquè majoritàriament en el nostre país la gent aplica el sentit comú i es flexibilitza, es posen d'acord, miri, fes teletreball els que poden, els que no, doncs si pots arribar bé i si arribes més tard, doncs ja ho gestionem, etcètera, etcètera. S'està produint una situació més de sentit comú en els centres de treball que no pas de conflicte, no? Però el que sí que és evident és que hi ha un cert debat al voltant de si l'alerta per si mateixa automàticament fa que les persones avui es puguin quedar a casa, i en cap cas és el que diu la llei. La llei el que diu i el que ahir vam intentar consensuar amb el govern és quan hi ha un impediment real d'arribar al lloc de treball. És a dir, hi ha d'existir aquest impediment real. Si no hi és l'impediment real, no s'activa el permís retribuït, no?
Josep Ginesta, secretari general de PIMEC. Queda clar. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies
a
vostè.
I finalment sentim la tercera pota. Tot plegat és Núria Gilgado, directora de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat. Senyora Gilgado, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Quines incidències li consten ara mateix a nivell laboral?
Doncs ara mateix estem davant de la situació de la necessitat d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, d'aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible, i en els casos en què el teletreball no es pugui aplicar, si hi ha un risc i una impossibilitat per accedir al centre de treball, aplicar el permís retribuït que estableix l'Estatut dels Treballadors. Aquesta és la consigna i això és el que s'ha d'avaluar i el que s'ha de gestionar en l'àmbit de les empreses.
Inspecció Laboral, en aquest sentit, treballarà d'alguna manera especial avui?
Davant això és el que marca la normativa. Les empreses han de tenir un protocol específic, han d'avaluar els riscos que estiguin associats a aquesta situació de fenomen meteorològic, han d'informar a les persones treballadores i han de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores. Si en algun cas hi hagués una vulneració de la normativa, es pot denunciar i, per tant, la Inspecció de Treball hauria d'actuar.
Però si hi ha incompliments per part d'empreses, per exemple, el govern pot imposar sancions?
Si hi ha incompliments per part d'empreses que es denuncien i es constaten, si hi ha un incompliment de la normativa, es podran aplicar sancions.
Foment del Treball ha dit que els permisos només es podran demanar si hi ha una impossibilitat acreditada d'anar a la feina. Qui ha de determinar per això, si això és impossible o no?
Bueno, el que diu l'Estatut és que hi hagi una impossibilitat d'accedir al centre de treball o transitar per les vies de circulació, o que aquesta circulació pugui tenir un risc, una situació de risc greu imminent per les persones treballadores. Per tant,
quan ens diuen des de l'administració que hi ha un perill 6 de 6, que és un perill màxim, això no és motiu suficient, prou ja?
És un risc extrem i, per tant, en aquest cas, si hi ha un risc en el desplaçament al lloc de treball, s'ha de garantir la seguretat de les persones treballadores i, per tant, aquest desplaçament no s'ha de fer.
Per tant, ara mateix, en la situació, no s'ha de fer desplaçaments?
Davant la situació de risc, cal avaluar el risc en cada situació, és a dir, en funció d'on treballa la persona treballadora.
Jo entenc el que està dient, perquè no, vostè no pot donar l'ordre de dir no vagin a treballar. Però, clar, si vostès ens envien una nota d'avís, que estem en alerta de 6 sobre 6, i jo haig de sortir de casa i en aquell moment no bufa vent, jo en aquell moment puc sortir de casa i anar a treballar. Però és que vostès m'han dit que hi ha perill. Per tant, si hi ha perill, jo estic assumint un risc aquí.
Insistim en el fet de que primer cal evitar els desplaçaments que siguin innecessaris. Això primer. Segon, en aquests casos en els que el treball es pugui fer mitjançant el teletreball, s'ha de prioritzar el teletreball i, per tant, evitar haver de sortir de casa. En el cas de perquè la feina sigui imprescindible fer-la de manera presencial, cal avaluar el risc. Si suposa un risc el desplaçament
però,
cap al lloc
de
treball...
Però el risc ja l'han avaluat, vostès, 6/6.
Si suposa un risc, insisteixo que si suposa un risc l'anar cap al lloc de treball, s'ha de garantir la seguretat i la salut de les persones i la prioritat és la seguretat i, per tant, en aquests casos, no s'ha de sortir de casa.
Val, però insisteixo, si vostès analitzen que hi ha un risc 6/6, vostès ja han dit que hi ha molt risc, per tant, no s'ha d'anar a treballar.
S'ha de mirar cas per cas la situació.
No, cas per cas no, perquè la situació general a Catalunya el risc és 6/6, 6/6, és màxim.
Sí, insisteixo, si hi ha un risc...
Ho han dit vostès, no ho dic jo, això.
Si hi ha un risc en el desplaçament de les persones treballadores, no s'ha d'anar a treballar.
Clar, i per això li preguntava després qui avalua el risc. És a dir, qui determinarà si això és possible o no és possible?
No acabo d'entendre la pregunta. Sí. Si és possible...
Imagini's que jo considero que no haig d'anar a treballar... perquè hi ha una alerta de la Generalitat que diu que hi ha un risc 6/6. Però quan surto de casa, doncs el vent està tranquil. I aleshores l'empresa em diu que el vent estava tranquil quan jo sortia de casa i que podia anar a treballar. Qui avaluarà això? Qui determinarà si tinc raó jo o l'empresa?
Qui determinarà qui té raó? Jo insisteixo, s'ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores i l'empresa ha de garantir aquesta seguretat i salut i la persona doncs, ha d'avaluar si hi ha un risc en el desplaçament o no. Si hi ha un risc en el desplaçament, s'ha de garantir doncs, que no hi hagi aquest desplaçament.
És que tinc la sensació que, ja entenc, que no em pot dir que la gent no vagi a treballar perquè no ho pot dir, però sí, clar, si hi ha un risc 6/6...
Jo insisteixo en que el missatge és reduir els desplaçaments innecessaris. Fer teletreball...
Però no entenc que el missatge seria millor de dir, escolti'm, si hi ha un risc total a Catalunya, que és el que estem dient des d'una banda, doncs el que hem de fer és evitar anar a treballar ara mateix davant d'aquest risc, això seria el més fàcil, és un missatge clar i directe. Dir que la gent valui el seu risc...
Jo insisteixo, el missatge clar és que cal garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores.
Sí, sí.
I davant del dubte de que hi hagi un risc, doncs s'ha de garantir que aquest risc no s'ha de córrer.
Ja entenc el que diu, però no m'està responent. Gràcies, senyora Núria Gilgado. Que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Directora de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat. No sé si m'explico o no, Marta.
Sí, sí. T'expliques tan bé que jo crec que l'has posat en una certa contradicció, no? Perquè al final, clar, aquí la línia és molt fina i el decisor públic el que ha de fer és trobar el punt d'equilibri. Clar, si tu li estàs dient a la ciutadania que hi ha un risc 6/6, en el fons estàs dient no et moguis perquè realment t'estic avisant que el risc és extrem. Però després, per altra banda, ella no insistia en el fet de que, cadascú que avaluï, no?
No, ella llegia la norma, que ja l'entenc, no? La norma. Però clar, si el govern em diu que hi ha un risc de 6/6, jo entenc que el govern hauria de dir, escolti, davant d'aquesta situació entenem que l'aplicació de la llei vol dir que no vagin a treballar.
Correcte.
I això no ho verbalitzen. I no ho verbalitzen, suposo, que... també perquè el permís retribuït llavors obres la porta que sigui un dret universal i aquí entrem a la festa de la festa.
Exacte. Aquí el que passa és que aquestes situacions, pel que sigui, no, doncs sempre ens porten a que un cop ho hem fet una vegada, no, doncs ja hi hem sentat càtedra, no, i hem fixat el punt d'origen. Jo per això insistia en el tema del principi d'equilibri, no? És a dir, aquest tipus de regulacions en situacions tan crítiques a vegades generen moltes contradiccions. Per exemple, prioritzem el teletreball. És a dir, segurament hi ha molta més gent que no pot teletreballar pel tipus de feina que fa que teletreballi. El que passa que, com que qui normalment legisla pot teletreballar, a vegades agafa aquest criteri, no? Llavors, també penso que l'administració ha de sofisticar-se en el sentit de ser capaç de, quan fa el missatge, abordar, evidentment no totes les casuístiques, però abordar la realitat de la gent. Perquè la gent, per exemple, que està treballant davant del públic, no sé, en un forn de pa, un supermercat, que faci teletreball. Diu, escolti, no, potser el missatge hauria de ser una mica diferent. Ara, sí que és veritat, Ricard, que per mi que apliqui sempre el principi de màxima prudència en situacions així, i suposo que amb els que ens ha de venir, perquè al final no se'ns escapa aquests fenòmens extrems, no? Pues ara, pluja, vent, una mica el que ens estem trobant, o el cas de la pandèmia en el seu moment, són una mica la pauta del nostre món, no? Que ens trobem en circumstàncies que no ens trobàvem, que són extremes, que fins i tot ens obliguen a canviar les nostres pautes del dia a dia, que afecten a l'activitat econòmica, i jo d'entrada em manifesto sempre a favor d'aquest principi de prudència i respecte a la integritat. Per tant, en aquest sentit, home, prefereixo pecar de previsors que no pas bueno, fer com anar-ho trobant, no? Ja farem, a veure, ja ens ho anirem trobant i ja anirem avaluant cada hora. Bueno, escolti, potser millor que no.
Marc.
Sí, ara la Marta parlava de prudència, no? I fins i tot la consellera Parlon deia que la prudència és una bona aliada. Però jo avui, si em permets, Ricard, estic una miqueta contrariat. T'explico. Sí, hem parat tot el país per vent, però realment el vent, i si ho mirem, no bufa a tot arreu. És a dir, a l'àrea metropolitana de Barcelona segurament poden estar justificades aquestes restriccions, però allà on bufa el vent cal tantes restriccions, allà on no bufa. És a dir, et poso't un exemple. Figueres. És la meva ciutat, d'acord?
Allà, no, estem allà no bufa vent.
No bufa vent. Estem acostumats a treballar grans tramuntanades. No? Realment, algú podria dir que aquella zona està més preparada que d'altres, no ho sé. Però allà no bufa vent. No bufa vent a l'Empordà, no bufa vent en altres zones del país. No es mou ni una fulla. I ahir se sabia, perquè a diferència de les pluges, que les pluges no són gaire estàtiques i et poden donar forces tempestes, les previsions dels vents poden ser més acurades. Per tant, la meva pregunta és, cal suspendre escoles allà? Cal suspendre visites sanitàries? No sé, ahir llegia a la xarxa X una persona que es queixava que li havien suspès una visita, una operació de genoll a l'Hospital de Figueres, que portava un any i mig esperant. Déu-n'hi-do amb les llistes d'espera. Aquest és un altre meló. Però vés a saber quan li tornarà a tocar. Per tant, a vegades em costa, no, entendre aquestes situacions. És cert, prudència màxima, però allà on saps segur que no hi haurà episodis com aquests, la meva pregunta és aquesta. Cal fer-ho? Jo crec que no. És a dir, crec que s'ha de tenir una visió més, segurament més territorial, i entendre allà on passa i allà on no passa en aquestes situacions.
Jordi Mir.
A partir del que plantejava el Marc, jo crec que una de les qüestions que potser ens costa reconèixer, però que hauríem de verbalitzar obertament, és que n'estem aprenent d'això. És a dir, estem començant a viure un tipus d'escenaris que hem posat el símil de la pandèmia, que jo crec que va ser un aprenentatge a marxes forçades, però aquests que tenen a veure especialment amb conseqüències del canvi climàtic i fenòmens meteorològics més extrems, que ens obliguen a prendre decisions que anteriorment no havíem pres. I davant d'aquestes decisions, a vegades és possible que prenguem mesures que afecten territoris on potser no haurien d'afectar, i en altres moments potser ens hem quedat curt en altres mesures. I segurament aquí hi ha un procés d'aprenentatge. Un procés d'aprenentatge que el millor per tothom és que el fem a la màxima velocitat amb la major coherència possible. Però ara hem escoltat dues qüestions que a mi em sembla importants que identifiquem per aquest aprenentatge. Una és la territorialitat, com apuntava el Marc, no? És a dir, si podem identificar amb prou precisió en quines zones hi haurà afectacions, no incorporar el conjunt del país en unes decisions que potser en alguns zones són excessives. Un primer aprenentatge a poder valorar. El segon aprenentatge, que em sembla molt més difícil de resoldre, tal com estan actualment les situacions, és el que sorgia de l'última entrevista que feies amb la representant de la Generalitat. No? És a dir, per una banda, tenim un avís de 6 sobre 6, no podem anar més enllà, no? ja estem al màxim, i entenem que hem de fer una alerta a la població davant d'aquesta situació, però no volem anar fins al punt de dir-li a la gent que es quedi a casa com vam fer durant la pandèmia, perquè això té diferents implicacions, i particularment en l'àmbit econòmic, que per ara no volem assumir. Però així, recordant la conversa que tenies fa una estona amb l'estudiant d'estadística, doncs, clar, al final és una qüestió de probabilitats. Si tenim menys gent movent-se pel país, hi ha menys probabilitats de que tinguem incidències negatives. Per tant, tothom que pugui teletreballar, que teletreballi. Tothom que pugui deixar de treballar aquell dia, que deixi de treballar. Però al final, la situació greu serà per qui no pot teletreballar o perquè la seva empresa no li permet quedar-se a casa. I llavors, aquests casos també haurem de ser més precisos a l'hora d'analitzar-los.
Jofre.
Exactament, jo anava a dir això, és a dir, aquest mínim de gent movent-se efectivament redueix les possibilitats, però no ho redueix a zero. Qui és el guapo que diu quin és el mínim? Quin tant per cent es pot moure i quin no? És a dir, hi ha els dos extrems. En un extrem, el que segur que no es fa, escoles, universitats, àmbit esportiu i tal, no sé què. Però a partir d'aquí, el sentit comú no és una llei. La petició de màxima prudència no es pot aplicar per decret. O s'és més clar, o aleshores s'assumeixen les conseqüències.
Mira, et posaré un exemple ara d'una notícia que veia ara a les notícies, al 3Cat Info, a veure si la podem posar, d'una senyora que ha decidit anar a treballar, no? Ha agafat el cotxe i li ha caigut una palmera sobre el cotxe, això a l'alçada de Mataró. A veure si ho podem sentir. Mira, escoltem-ho, a veure. A veure, espera't, que ara posarem el volum. Vinga. No ho sentim. Bueno, quan ho tinguem, m'aviseu i ho posem. Però, en tot cas, és una senyora, doncs, això, que anava a treballar i que li cau una palmera al cotxe. Llavors, la pregunta és, clar, aquesta persona ha hagut d'avaluar ell el risc, si estava en perill o no.
Clar, és que quan...
Però, clar, hi ha caigut una palmera general, a sobre.
Quan la directora general deia una cosa... Aviam, el problema no era el de la directora general, era que el sistema o la llei o qui sigui és poc clar. És a dir, en el moment que tu dius que cadascú avaluï el risc, jo què sé, en els 200 metres que avui m'han separat de
això,
casa
clar.
Meva al despatx, si estic assumint un risc? Crec que no. Però i si em cau una palmera al cap?
És això.
Qui ho decideix per mi? I després ens anem a l'altre extrem. L'altre extrem és el de el que deia el Marc. Totes les escoles fora. Fins i tot aquí arribem a la paròdia. Ahir, vaga. Avui, vent. Demà, rues, dilluns, dia de lliure disposició.
Sí, sí.
Clar, sona acudit i tampoc tenen per què pagar la paròdia o el GAC al sector educatiu.
Mira, la senyora de la palmera, mira.
Hola. Gràcies. Mira, anava circulant per aquí tranquil·lament, que anava cap a la feina i, mira, de cop i volta m'he trobat la palmera a sobre.
Clar.
He sentit un soroll al cop i ja està, i el cotxe s'ha parat i ja està.
Un ensurt.
S'ha salvat de miracle.
Menys mal que
cap estic bé. Si tu vas amb cotxe a treballar i pum, la palmera et cau a sobre.
És que és el que comenteu abans de la llei. Clar, des d'un punt de vista de llei, no es pot prohibir la llibertat de moviments.
No, clar, clar.
Fem la pandèmia, recordem, perquè es va decretar estat d'excepció.
Clar, perquè afectaves dret fonamental.
Exacte. I per tant...
No, que aquí estem posant l'accent al govern i potser l'han de posar les empreses. És a dir, potser hem de dir, escolta, són les empreses que haurien de tenir la iniciativa, no, de com actuar en casos com aquests, però també l'empresa haurà de pagar el cost que suposa això pel govern, vull dir. Clar, aquest és un tema que s'ha de resoldre. Quan diu el Jordi, són episodis nous, però que han vingut per quedar-se, per tant, viurem més episodis d'aquests. Per tant, hem de resoldre aquest tema.
Sí, sí, o sigui, o les mateixes empreses han de tenir aquesta iniciativa, però clar, el verb que faig servir, has de tenir la iniciativa, ningú t'obliga a l'empresa, no?, a fer-ho, és el que planteges.
Però sí, o sigui, imagina que vosaltres ara, jo us hagués fet venir. Si vosaltres dieu, jo no vinc, doncs igual jo hagués pogut dir... Doncs,
pregunta parlamentària.
Clar, jo hagués pogut buscar un altre tertulià.
No, perdona. Un altre tertulià, a no ser que visqui al tercer pis de Diagonal 614 i baixi amb ascensor...
Sí, però vull dir que quin marge
encara
teniu...
que visqui a Beethoven 12, ja està, ja l'estàs fent sortir de casa. I hi ha un arbre, està Beethoven 12.
Però quin marge teniu vosaltres per dir que no? És que no n'hi ha, no teniu cap.
No, és que t'ho pregunto
però
al revés.
No,
què diria la societat si... Què diria la societat si les emissores de la Generalitat fan que vinguin els tertulians, que és una tasca que es pot fer telemàticament, com estem demostrant.
Absolutament, clar, clar.
I ens fem boni des de Sant Cugat, des de Vic, des de Figueres, i Jordi Mir, no sé d'on ets. Però el que vull dir és això, no?
És irresponsable, clar.
Clar, què et diria? I segurament no m'hauria passat res. No m'hauria passat res, entre altres coses, perquè la meva parella, que viu amb mi i va al mateix lloc que avui havia d'anar, una hora abans no li ha passat res, no? I ja està. Però també entenc que qui avalua no pot ser la bona fe. S'ha d'avaluar amb uns termes pràctics. Però a partir d'aquí, assumir les conseqüències. Governar és assumir les conseqüències. Si jo dic, avui tothom a teletreballar, s'assumeixen les pèrdues econòmiques. I si dic... que campi qui pugui, assumeixo que si a la senyora li cau la palmera, doncs em faig responsable civil subsidiari. És així.
Jofre, i no només les conseqüències, dir, governar és prendre decisions, assumir responsabilitats i, evidentment, com tu molt bé dius, acatar o prendre consciència de les conseqüències que suposen. Ho dic perquè a vegades, i crec que no és el cas estrictament d'aquest episodi i de com la consellera ho explicava, però però una de les coses que ens passa en general a la nostra democràcia actualment és que ningú vol assumir responsabilitat. Sempre tens el comodí aquell de preguntem, perquè hem assumit que dius, ostres, com que hi ha tanta casuística i la gent es pot enfadar, o m'he passat de frenada per una banda i per l'altra, però jo per això insistia en el fet de que a mi em convenç el tema del principi de prudència. Ja sé que després això té conseqüències econòmiques i aquí és on, evidentment, s'ha d'activar la malla de seguretat, no?, que pot aportar el sector públic, etc. Dir, escolta, evidentment, si això té un impacte econòmic, doncs, evidentment, asseiem-nos i parlem-ne. Però, per mi, la circumstància de la màxima prudència és sempre millor que posar en risc vides humanes. I només una cosa més. Vivim totalment sota el síndrome, deixem-ho dir així entre cometes, de la mala gestió que es va fer a la Dana, impacte Covid, que en Marc en sap Exacte. Molt millor que la resta, el que va passar fa poc a Andalusia, els trens... Llavors, a veure, les persones que prenen decisions, els que estan ara mateix prenent decisions a l'administració de la Generalitat, etc, són persones humanes, eh? I al final tampoc, diguem-ne, no els hi pots demanar
que actuïn
com robar.
Perquè sí que hem d'anar resolent coses com aquestes, perquè ens anem trobant,
bueno,
no? Ens anem trobant.
Ara, bueno, i deixa'm portar, l'aigua al molí
Diguem-ho després de la publicitat, Jofre. Un moment. Val, ara m'ho dius,
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Super show cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
A Caprabo podríem portar-te a sopar, però preferim regalar-te el 20% de descompte en pernils i espatlles, peces senceres, acumulat a la teva targeta. Del 12 al 18 de febrer a Caprabo i Caprabo a casa. Si et vol bé, et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè en el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem al Vendrell.
A la casa natal de Pau Casals.
A les 12, ens trobareu a la plaça Corsini de Tarragona.
Davant del Mercat Central, i ens acompanyaran Roger Escapa, Montse Virgili, Marta Romagosa, la colla del que no surti d'aquí...
I l'actuació d'Esbatlana.
A les 4 de la tarda, ja serem a Tàrrega.
A l'Ateneu i a la plaça del Carme, per viure el Carnaval.
I al vespre, l'última destinació.
Atenció, Manresa! A partir de les 7, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
Per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers, Llum i moltes sorpreses més.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Vixter. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Vixter.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Carrefour.
Carrefour et porta el millor preu amb el Carnaval de Descomptes. Amb el 50% de descompte en tascons de formatge nacionals. Descompte en cupó bescanviable. Només el 12 de febrer als hipermercats. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
Si la gala passada va estar plena d'emocions...
És que m'he emocionat, hermano.
Buah. Que fort, estem emocionats.
Prepareu-vos, perquè aquesta setmana pot passar de tot. Què voteu? Gala convencional o del revés?
Jo me'n vaig al bar musical. Sí. L'Alfred farà de ballarí.
Teniu temps per votar fins que comenci la gala de la setmana que ve.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012. La millor resposta.
Encara treballes?
No,
M'estic informant sobre les microcredencials universitàries.
Micro què?
Microcredencials. Cursos universitaris curts. En poques setmanes et posen al dia en temes clau. Tecnologia, educació, empresa... I t'ofereixen més oportunitats laborals.
Si tens més de 25 anys i vols formacions curtes, flexibles, amb titulació oficial i adaptades a les necessitats del mercat laboral, entra a gencat.cat/microcredencials i troba el teu curs.
A veure si al final acabaràs estudiant més tu que jo.
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzone, amb el gran Gerard Robert!
Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest febrer, enamora't del teu nou cotxe. Vine a Quadis Autocentre de Sant Boi i descobreix els vehicles nous i d'ocasió de les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Nissan, MG i fins al 28 de febrer, per la teva compra gaudiràs d'un xec de 100 euros en combustible. Quadis Autocentre de Sant Boi, carrer Riera Roja 26.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombart.
I de seguida donaré torn de paraula al Jofre Llombart, que volia afegir-hi també la seva. Però abans, Coltull, com estan les coses, per exemple, a Barcelona, l'Anna Garcia.
Hola, bon dia. Ara mateix sóc a l'Avinguda de Pedralbes. Aquí ha caigut un pi enorme que travessa la via. Ara mateix l'avinguda està tallada per amb dos cantons. La Guàrdia Urbana ha posat cordons per tallar doncs, el trànsit. Era un pi que estava plantat a la vorera, que ha caigut i que arriba fins a l'altra banda de l'avinguda. I perquè us feu una idea de la magnitud del pi, la base de les arrels deu fer tranquil·lament més de 2 metres, és molt més alt que jo. I és ha estat una caiguda molt aparatosa. Ha caigut damunt d'uns contenidors i les branques arriben pràcticament a l'edifici del davant. No hi ha hagut ferits, no hi ha hagut més desperfectes, però sí que és un pi molt gros. Hem parlat amb l'Ajuntament, que ens diu que amb incidències com aquestes no saben encara quan podran doncs, retirar els arbres o, per exemple, molts semàfors caiguts, que hem vist també quan veníem cap aquí, perquè hi ha tantes incidències d'aquestes que es consideren doncs, petites, perquè no han causat uns grans problemes, doncs no saben quan les podran acabar de resoldre, perquè ara mateix n'hi ha moltes a tota la ciutat.
Anem també cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia des del bar del costat de l'estació. Dic perquè si ara no sentiu el so característic de la megafonia i sentiu, en canvi, plats i culleretes. A veure, bones notícies. Hem de parlar de dos restabliments. Vilanova Cunit, que estava tallada a la R2 Sud, s'ha restablert la circulació en tren i també a la línia del Maresme entre Calella i Blanes. Per tant, ara només quedaria tallada la R11 entre Girona i Maçanet. I puntualment algunes estacions, Premià, Malgrat i Barberà del Vallès. També SNCF, la companyia francesa, ha suspès el tren que havia de sortir cap a París i ha retardat els AVEs i Irios cap a Madrid de 3/4 d'hora, com a molt. I hem preguntat com s'havia notat tot plegat al metro de Barcelona, perquè venint de Badalona a primera hora, doncs ja hem notat que hi havia molta més gent. Al tram central de la línia 5 avui no hem hagut d'entrar pressió. Doncs bé, hi ha hagut fins a les 8 del matí un 36% menys de validacions al metro de Barcelona.
Una alerta activada per Protecció Civil que també preveu ajornar l'activitat sanitària no urgent. Per això volem saludar a aquesta hora Josep Maria Serra, vicepresident del Sindicat de Metges de Catalunya. Josep Maria, bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com està?
Doncs bé, aquí anar rebent la informació que em van passant els meus companys dels diferents centres per les incidències que hi ha.
Què és el que ha passat avui? Aquest dimarts, com dèiem, el sindicat deia que hi havia desorientació entre professionals i pacients perquè s'havien mantingut proves i visites.
Sí, el que passa és que això no és generalitzat, sinó que és puntual i segons a quins centres. De fet, el director del Servei Català de la Salut ahir va fer un comunicat on especificava què és allò que estava garantit i allò que no s'havia de fer per la situació que estàvem vivint nosaltres en el territori. Llavors, aquesta informació o aquest document amb aquestes instruccions han sigut interpretades de manera lliure per diferents centres. Per exemple, podria dir que a mi m'han comunicat delegats nostres que la Fundació Puigverd, l'Hospital de Blanes, el Taulí, l'Ajuntament i el Sagrat Cor de Martorell, o fins i tot a l'Ídia de Tarragona, doncs s'ha dit que tots els treballadors han d'anar a treballar. Tots els treballadors. Encara que s'hagi suspès l'activitat programada. i un cop són allà, doncs, bueno, ja veurem. Mirarem de què farem i què deixarem de fer. Fins i tot alguns llocs han dit, bueno, encara que s'hagi suspès l'activitat programada, doncs farem aquí, no? Però han obligat a la mobilitat. Això sí, sempre fiquen a la cua de dir, bé, si hi ha un impediment per arribar, doncs el primer és prioritzar la seguretat i salut, però en el cas de que no puguis venir, has de justificar i has de notificar i justificar el fet de que no has pogut arribar al centre. I clar, aquí ens queda una situació una miqueta complexa.
Clar,
i a part hi ha certs centres que ho han fet correctament, però després la interpretació d'alguns caps de servei és dir, no, tu has de venir i has de venir aquí, perquè es dona la paradoxa que el teletreball algú l'entén de que tu tens que venir a l'hospital i un cop ets a l'hospital has de fer les consultes telefòniques des de l'hospital. Per què no es desplacin les persones? Però tu sí, tu t'has de desplaçar.
Ja, perquè considera que també que sou personal essencial. Clar, llavors això es barreja, clar.
Sí, efectivament. I de fet això, nosaltres com a metges de Catalunya, ara que està negociant-se el conveni de la sanitat concertada, ja al setembre de l'any passat, en previsió de tot el que estava passant, perquè hi havia hagut incendis, confinaments, núvols tòxics de Vilanova, etc, i aquest canvi que tenim en el nostre entorn, ja havíem fet una proposta quan vam parlar del tema dels permisos remunerats i específicament en aquest, vam fer la proposta, de, com diu el legislador, de fer una adaptació per poder especificar què fer i com fer i fer plans de contingència específics seguint les directrius de la Protecció Civil en els diferents àmbits, preveient el que pot arribar a passar. I això no va ser tingut en consideració. Esperem que a partir d'avui sí que ho tinguin i finalment quan es tingui el conveni es pugui fer aquesta adaptació, perquè en els serveis essencials hi ha aquest doble matís. És un servei essencial, però també hi ha unes limitacions que poden en perill a vegades els treballadors en els seus desplaçaments.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, més que res, perquè clar, aquí, al final també vosaltres heu de coordinar tot. Sí, que em sembla... Si no hi ha un ordre clara, és el que estàvem dient abans, tenim els treballadors, però clar, si aquí no hi ha un ordre clara, els responsables dels CAPs també ho interpreten com ho interpreten. I et pots trobar en situacions molt asimètriques, no?
Molt asimètriques. Des del lloc que diuen, escolta, posem-hi seny. Escolta, vosaltres, per exemple, el taulí, els que no sigueu de Sabadell, escolta, no us desplaceu, perquè amb la gent que som aquí, més o menys ens podem habilitar i donem la cobertura i donem la garantia de funcionament del servei, de les urgències i del pacient ingressat. Collonot. Però hi ha llocs que diuen, no, tothom cap aquí, qui no pugui arribar ho ha de justificar, ja veurem com es justifica això, i un cop siguem aquí, doncs ja farem el que podrem. Home, són situacions que... Hi ha una directiva del director del CatSalut que diu el que diu, i llavors els centres, hi ha centres que tenen una capacitat inventiva que ens ho trobem ara, i ens ho trobem quan hi ha en les convocatòries de vaga i els decrets de mínims fets pel Departament d'Empresa i Treball, que després també fan una interpretació lliure del que és essencial i el que no és essencial, és el decret el que interpreta cadascú d'una manera partidista clarament. Complicat.
Sí, ho veig. Josep Maria Serra, vicepresident del Sindicat de Metges de Catalunya. Gràcies per explicar-nos-ho. I també una abraçada, perquè també teniu vagues en marxa d'aquí poc, que també en seguirem i en parlarem.
Moltes gràcies. Que tingueu molt bon dia.
Una abraçada. Són les 9:52.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Dissabte és 14 de febrer, Sant Valentí, i al Corte Inglés volem celebrar l'amor i emocionar-nos amb aquest idioma que neix del cor i que té mil formes d'expressar-se. Perquè hi ha gestos que ho diuen tot, mirades que ho expliquen tot i paraules que, quan es regalen, queden per sempre. Si aquest any vols dir el que sents amb un regal especial, al Corte Inglés hi trobaràs una selecció d'idees pensades per celebrar l'amor. Regals que emocionen i diuen coses que a vegades no sabem explicar. Triïs el que triïs per aquesta persona tan important, aquí t'espera un encert tan únic com la vostra història. I a més, la teva compra té un gest que arriba directe al cor. Emporta't de regal una targeta exclusiva, il·lustrada per Coco Dávez i amb lletra original de Valeria Castro. El 14 de febrer celebra l'amor sense estar-te de res. Bon dia de Sant Valentí, a la botiga web i app del Corte Inglés. I recorda-te'n, demà divendres a les 6 de la tarda t'esperem al Corte Inglés de Sabadell amb un taller infantil gratuït per crear les teves pròpies màscares per Carnestoltes. Passa una tarda divertida en família al Corte Inglés de Sabadell. Res més per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Pales, 1, 2 i 3, sacs, 1, 2 i 3, bicis, 1, 2 i 3... M'oblido d'alguna cosa?
Doncs el més important, nens, 1, 2 i 3.
Portes molta vida dins. Citroën Berlingo, només aquest mes, fins a 7.700 euros de descompte i pack Tecnoplus de regal.
I 1, 2 i 3, seients del darrere individuals.
Citroën. Consulta el teu concessionari.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Marta Pascal, amb Marc Batallem, Jofre Llombart i Jordi Miri. Ens truca un oient, la Núria. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà, Núria.
Doncs bé, jo em dedico a la prevenció de riscos laborals i m'agradaria aportar una informació que ara estic evidenciant a través doncs, dels diferents canals que professionalment fem servir per informar-nos que si, és que si ara mateix mires el que diu l'Agència Estatal de Meteorologia, el color que li dona l'alerta que hi ha ara mateix a Catalunya és de color taronja. De color taronja i no pas de color vermell, l'EMET. Llavors, dins de la pàgina web de l'EMET, tu et pots descarregar un document que es diu Plan Nacional de Predicció i Vigilància de Fenòmenos Meteorològicos Adversos, que t'explica què vol dir cadascun dels colors. I en el cas del nivell taronja, diu, esté preparado, tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Però, tot i que entenc que Protecció Civil de Catalunya té competències per sobre del que diu l'EMET, crec que també s'hauria de tenir en compte que hi ha empreses que tenen centres de treball en diferents comunitats autònomes, diferents províncies, i si ara mateix et mires el mapa de l'EMET, per exemple, les Balears també estan en alerta taronja, i fins on jo sé, allà no s'han decretat aquest tipus de mesures.
Yeah.
Vull dir que a nivell professional m'agradaria posar sobre la taula que hi ha aquesta incongruència i que efectivament, com heu estat dient durant la tertúlia, doncs hi ha encara una indefinició del que diu aquesta última modificació de l'estat dels treballadors, perquè no queda clar quan una recomanació es converteix en una impossibilitat d'accedir al lloc de feina, perquè és el que diu el text, no? La impossibilitat d'accedir al centro de trabajo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones y prohibiciones. Si una persona segueix a títol individual una recomanació, es considera que és una impossibilitat o hem d'esperar que aquesta recomanació s'hagi plasmat en una limitació que han establert les autoritats? No queda clar, i el fet que no hi hagi una coordinació entre els organismes estatals i els organismes de Catalunya certament no ajuda, doncs, perquè inevitablement algunes persones agafaran la informació d'uns mitjans de comunicació, algunes l'agafaran d'uns altres, i aquí ara mateix no s'està dient el mateix per part de l'EMET i per part de Protecció Civil.
El que ens faltava. Doncs gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies per trucar. Jofre.
Sí, una mica el que volia dir era això, no? Era aquesta inconcreció de contingut, també hi ha aquesta inconcreció competencial. És a dir, qui mana, Meteocat o l'Agència Estatal Meteorològica? No cal demostrar per ningú, no cal que demostri ningú que Meteocat treballa amb molta més finezza que el Meteocat. Però fins on arriba la seva
possibilitat... Aquí preval el Meteocat, eh?
Aquí preval el Meteocat?
Sí.
Sí. Val. Aquí vaig a la segona part del que volia dir. Preval el Meteocat perquè la Generalitat de Catalunya pugui emetre... O sigui, amb la informació que li fa arribar a Meteocat, la Generalitat pot dir si activa el Neucat, el Bencat o el Carnestoltescat.
Aquest seria maco de veure.
Aquest és molt perillós, sí. Aleshores, en funció del que li diu el Meteocat, actua. Aquí és on entra la disparitat de competències entre l'Estat, la Generalitat i, a més, els municipis. Els municipis, a partir de 20.000 habitants, tenen l'obligació de tenir un servei de protecció civil. Però la Constitució espanyola diu que en casos de greu risc, de catàstrofe o de calamitat pública, el qui estableix els deures dels ciutadans, i aquí entraria la prohibició, vostè quedi's a casa, és competència de l'Estat. Per tant, que la Marta Pascal no pugui sortir de casa, només li pot dir, per llei, l'Estat. És igual que estigui bufant 6/6 a Osona. Només ho pot dir l'Estat, i en determinades qüestions. Aquí el Marc et pot aportar més dades, perquè en època de pandèmia Quim Torra va intentar això, que la potestat d'ordenar confinaments, tancaments, prohibicions, fos exclusiva de la Generalitat. I em sembla que no se'n va sortir.
Sí, això va estar ja en qüestió últim, el tema de, amb la Dana, no? Sí.
Un últim exemple. Un últim exemple. Quan ja ha passat la desgràcia, sempre aquí hem d'acudir per dir que s'ha de declarar una zona catastròfica. S'ha de dir de Madrid. S'ha de dir del govern espanyol. És el govern espanyol qui des del centre de l'Estat diu si aquest mal és suficient per fer zona catastròfica o no. Sí, crec que això que, també s'hauria de canviar. Però no, de no perquè jo sigui...
Qui és el responsable d'allò?
No per... Exacte. Però no perquè jo sigui un sobiranista amb la boina enroscada i tot això. Simplement, l'orografia de Catalunya és molt diferent de l'orografia que tenen a Albacete. No? I aleshores, les previsions, la gestió de les emergències i de protecció civil també